És curiós que anomenen sexe oral a la pràctica sexual en què menys es pot parlar. Woody Allen.
I és que ja ho diuen, que parlar amb la boca plena és de mala educació. I a més, hi ha certes ocasions en què no cal parlar, només fer i deixar fer.
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené. Programa número 123. Amb la boca plena. Sexe oral.
Hi ha qui l'entén com un aperitiu abans del coit i qui se'l pren més aviat com unes postres. També hi ha qui veu aquesta pràctica un substitutiu de la penetració. El cas és que el sexe oral és tan antic com la mateixa humanitat, o pot ser més i tot. Hi ha pintures rupestres que reflecteixen la pràctica de les fel·lacions i diuen que Cleòpatra era tot un expert en aquest art. A l'antiga Roma era una pràctica habitual, però no estava ben vista en tots els casos, només quan la practicava un inferior a un superior. Avui és una de les formes de sexe més estesa. Es calcula que un 90% de la població sexualment activa més gran de 25 anys el practica habitualment. I és que la boca, per si ho dubtàveu, també pot ser un òrgan sexual.
Línies obertes amb les mil i una nits. Correu milyunanits@catradio.cat. Facebook i Twitter del programa @milyunanits i el telèfon 93-201-7474.
Emma Ribas, molt bona nit.
Molt bona nit, Maria de la Pau.
Escolta, normalment no pensam que la boca sigui un òrgan sexual, però ho pot ser?
Sí, de fet, sense la boca ens perdríem una part molt important de la sexualitat. Per exemple, els petons, el llepar, saborejar, és un òrgan eròtic, una zona erògena.
Fa algun temps el sexe oral era bastant tabú. Bé, de fet, tot el sexe ho era de tabú fa temps, no? Ara ja no és tabú, però creus que ho sabem tot sobre el sexe oral?
Doncs a vegades encara no. Encara hi ha, a la consulta ens trobem a persones que no es coneixen elles mateixes i que els hi costa després explicar què és el que els hi agrada, transmetre-ho a l'altre. Costa a vegades la comunicació, saber què m'agrada i transmetre-ho.
Tu diries que el sexe oral és un pre, com dèiem al principi, un post o un substitutiu de la penetració? Què pot ser?
Sí, doncs ni un pre, ni un post, ni un substitutiu. Diria que és un més a més, no? una part més de la sexualitat, igual de divertida que, i sí? Plaent que d'altres.
Nema Ribas és sexòloga i psicòloga de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de Somdet, Santiago de Xeus, de la Clínica Tres Torres. Gràcies per ser aquí aquesta nit.
Moltes gràcies, Maria de la Pau.
A Laia Pajuela, benvinguda també a les mil i una nits.
Benvinguda.
Escolta, el sexe oral es practica molt, però es practica bé? Quina sensació tens tu pels tallers que fas, que vas fent?
Crec que hi ha gent que la practica molt bé i gent que necessitaria una mica de curset per no mossegar, per no omplir de saliva i per no liar-la una mica, no? Que potser amb els nervis o per no saber-ne, doncs la lia una mica, però bueno.
Allò de provocar plaer provoca altres coses.
Sí, pot provocar una situació una mica còmica, no? O divertida, que també depèn de com t'ho prenguis, doncs també pot donar pas a altres coses.
Es pot aprendre a fer bé el sexe oral i també es pot aprendre a rebre'l bé?
Sí, això segur. És a dir, ningú neix ensenyat ni ensenyada i llavors la primera vegada que ho fas, igual que la primera vegada que fas un petó, doncs no et surt perfecte, no? En vas aprenent amb la pràctica. I també rebre'l, perquè si tu no et comuniques amb la teva parella i no li dius com el vol rebre, on t'agrada, el tipus de fricció, el tipus de velocitat, para, para, o segueix, segueix, l'altra persona no n'aprendrà, no?
Clar, ni ho sabrà. Laia, no em puc estar de preguntar-te, t'han fet gaire bromes amb el teu cognom, perquè tu dius Laura Pajuelo.
Sí, bueno... Sí, que me n'han fet, sobretot d'adolescent, però com jo estic molt orgullosa del meu cognom, doncs mira, quasi que em ric i dic, pues, cap problema.
Nalaia Pajuelo és educadora social, màster d'estudis de la diferència sexual, sexòloga especialitzada en Tupper Sets i formadora de Sets Academy de Barcelona, no? Sí. Gràcies per ser avui aquí nosaltres, Laia. Fa algunes setmanes, l'arcabisbe de Granada, Francisco Javier Martínez, va revolucionar la xarxa i la premsa quan va dir que les fel·lacions no són pecat, i es fan pensant en Jesús. Roser Mix, bona nit.
Molt bona nit. Jo, si penso en Jesús, faré un paquet.
Tu penses en Jesús quan fas una fel·lació? De fet, tu penses en alguna cosa mentre tens la boca ocupada, Roser?
Sí, en passar-m'ho bé, fonamentalment, sí, sí, sí. Sí que hi ha imaginacions d'aquestes així, molt sovint, de l'ambient, de personatges, de tot això, Però Jesús, jo una vegada vaig somiar que tenia sexe en Jesús.
Sí, ens ho vas explicar.
Però a banda d'això, tampoc no m'ha portat gaires moments més, eh? És un home com qualsevol altre en la meva imaginació.
Oh, escolta, i quan és tu qui el rap, el sexe oral? O sigui,
sí.
Penses en alguna cosa o intentes tenir la ment en blanc, concentrada, passar-t'ho bé? Perquè
exacte.
No és clar posar-se a pensar en les coses que has de fer per l'endemà,
no.
O allò que has deixat pendent, perquè així sí que
no. T'has de quedar en la ment en blanc. De fet, jo crec que totes aquestes tècniques budistes i zen i tot això són per facilitar aquest èstasi,
sí,
aquest
aquesta
orgasme.
Aquesta concentració en el que t'estan fent. No?
I llavors és el millor no pensar en res.
Roser, moltes gràcies. Passaré un nit més a les Mil i Una Nits.
Encantada.
Adol Tobenya, benvingut també a les
Hola.
Mil i Una Nits.
Veig que aneu pel budisme cap a Jesús. Sou una colla de sacrilegis.
No, hem humanitzat els dos.
Sí, exacte. Diuen que el sexe oral és tan antic, Adolf, com la mateixa humanitat. Tu hi estàs d'acord?
No ho sé. Això no ho sap ningú.
Tu no hi eres.
Ni ningú més.
No.
No, únicament jo. Però els bonobos
sí.
en fan.
Els bonobos en fan.
Les bonobes.
Les
bonobes, particularment. Per tant, és més antic que la humanitat. Potser les dones i els homes el van descobrir...
Mirant els bonobos.
De fet...
O molt més tard. O molt més tard.
Adolf, de fet, els bonobos i uns ratpenats que viuen a la Xina també fan.
Això me faria por.
Això és molt fort, no?
Ratpenat fent sexe oral, no? Amb aquelles dentetes que tenen.
Us ho imagineu, això, l'escena?
No, però són
i penjats cap per avall, no?
No ho sé.
Són fantàstics i superen a tothom, absolutament a qualsevol altra bestiola, en petonejar els rats penats.
Què dius?
Sí, són els savis més profuns del petoneig.
No, i si ho diu l'Adolf, segur que és veritat, perquè ell de petons, com en va dir, en sap, però tu ens vas dir que quan fas un petó amb algú ja saps si la sexualitat amb aquella persona funcionarà o no.
Ah, sí?
Sí, tu ens ho vas dir.
Jo crec que
ho
has somiat, això.
Que va! Tu ens ho vas dir.
Jo sembla que no ho he dit mai, això.
A veure, sí, ho vas dir el dia que vam fer el programa dedicat al petó, Adolf.
És que ara li fa vergonya.
S'ha posat vermell, és que et posa vermell sempre quan li parla d'aquestes coses.
Ara es pensa que quan surti al carrer tothom el voldrà petonejar.
No, però no, en sèrio.
No, sol em petonegen quan em confonen. De veritat, perquè em confonen bastant sovint. De tenir un rostre bastant habitual, no? I tinc molts dobles i triples i quàdruples, i de tant en tant em fan un petonàs tremendo. I he de dir, no.
Per totes les oients té un aire George Clooney, oi que sí?
I tant. Però a veure, que ho deixen tant com nosaltres, els bonobos i els ratpenats, quan fan sexe oral.
Les bonobes fa la sensació de que sí, els rats penats, la veritat és que no ens hi podem posar, eh? Un gran enginyer diguem, d'aquestos que ha intentat fer computadors intel·ligents va escriure una vegada un article preciós que es deia com veuríem el món si fóssim rats penats? I aquest assumpte no el tenim resolt.
Encara. Al revés.
Ni ells, ni nosaltres, ni els enginyers, ni els neurocientífics.
Sí? Amb Nadolf, Anna Roser, Emma i la Laia, avui ens omplim la boca de sexe.
Muntatge musical Jaume Lara. Producció Sílvia Andrés. Guions Anna Ayala i Josep Maria Batista. Veus Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda.
Oral sex is your best friend.
El sexo oral, una pràctica tan antigua com la especie humana, es hoy la opción preferida por la mayoría de jóvenes a la hora de iniciarse en los arcanos del sexo y una de las más placenteras experiencias para el común de los mortales. Entre el momento en que Lucy regalaba la primera paleofelación a su pareja y el que Gwyneth Paltrow elige para escribir en su blog «El mejor remedio para combatir la ira en pareja es hacer sexo oral», hay un mundo de vicisitudes e historias en las que la bucogenitalidad se erige en protagonista. Crónica General del Sexo Oral, Miguel Ángel Almodóvar.
Miguel Ángel Almodóvar, bona nit, buenas noches.
Bona nit.
Miguel Ángel Almodóvar és sociòleg, investigador i periodista, i fa poc que ha publicat aquest llibre del qual acabam de sentir un fragment, Crònica General del Sexo Oral. El tenim aquí a la taula, a més a més. Miguel Ángel, si parlem en català ens entens?
Sí, por supuesto.
Aquesta crònica general del sexe oral que has publicat en l'editorial Anaya té 270 pàgines. Quantes pàgines t'han quedat fora del llibre? O sigui, quantes històries relacionades amb sexe oral no han entrat en aquesta edició? Moltes?
Quizá no tanto historias como representaciones gráficas, que hay centenares, miles, y películas, muchísimas cosas que se han contado y que se han vivido sobre el sexo oral. Bueno, pues habría que delimitar el número de páginas y así ha salido el libro. Pero yo creo que tiene suficiente, yo creo que los libros tienen que ser excitantes, es decir, provocar la lectura de otros libros. Ahí hay muchas pistas.
El teu llibre és molt excitant, ho dic, eh? El llibre té un subtítol, o de cómo la lingüística puede llegar a cambiar el devenir de la història. La lingüística, bueno, en aquest cas, no es refereix als idiomes, és evident. Tu creus que el sexe oral ha canviat el rumb de la història? Tan poderoses?
Probablemente. Yo creo que el sexo oral ha tenido un papel, una función a lo largo de la historia, y esto, bueno, más o menos ha permanecido oculto. Digo más o menos porque los textos, los dibujos, los grandes cuadros están ahí.
¿Sí?
Y sin embargo, pues bueno, como digo, pues han permanecido un poco al otro lado del camino, que diría Michael Harrington.
Per exemple, tu creus que la història de la Xina hauria estat diferent si l'emperadriu Wu Zetian, no sé com es pronuncia, no hagués actuat com actuava?
Bueno, yo creo que hay un cambio fundamental en las formas de entender el sexo oral, que la pista, yo creo que todo el mundo conoce y tiene una referencia clara, es el caso Clinton-Levinsky. O sea, a Clinton no se le juzga por haber practicado lo que practicara,
¿sí?,
sino por haber mentido, o sea, por haber mentido y haber dicho que no había mantenido una relación sexual con Mónica Levinsky, lo cual finalmente es aceptado, pero no es aceptado por una corte después de un sesudo trabajo, por un perverso, pervertido, que instruye esta causa, sino porque la inmensa mayoría, digamos un 60-70% de los norteamericanos, no admiten que el sexo oral sea una relación sexual. Mm-hmm. Quizá por una tradición judeocristiana de penetración peneano-vaginal,
sí,
el sexo oral queda fuera de lo que es una relación sexual, pero no solamente en un plano teórico, sino que multitud de investigaciones en las universidades norteamericanas demuestran que hay muchas chicas que llegan vírgenes, completamente vírgenes, al matrimonio sin haber practicado sexo, después de haber hecho multitud de felaciones a sus compañeros. Esto parece, es bastante ridículo a estas alturas de,
sí,
en fin, de, sí, del momento.
Sí, des d'aquest programa sempre deim que, a veure, que el sexe no és el coit, només, que són moltes més coses, no? Que el sexe oral, evidentment, és el sexe també.
Però veritat que el que deia el Clinton és que no se'n recordava.
No, el Clinton va negar-ho també.
Clar,
no?
Com deia que no se'n recordava. Llavors, clar, tothom deia, home, com que no te'n recordes.
De tota manera, Miguel Ángel, això que dèiem de la Xina hauríem d'explicar una mica als nostres oients. Aquesta emperadriu, el que feia, què era? Quan algú li demanava audiència, què li deia?
Bueno, yo creo que el sexo oral siempre ha sido algo entendido como un pre o como un post y no como algo en sí mismo, como una forma de relación sexual en sí misma. Freud nos hablaba del objeto parcial, que yo creo que en este caso no ha sido convenientemente estudiado. Nadie diría en la sociedad en la que vivimos que es zoólogo, pues diría que es pues el entomólogo y especialista en el sistema de comunicación de las abejas.
Pero las mamadas chinas, ¿cómo iban? A ver.
Lo dice por la emperatriz, ¿eh?
¿Qué existe?
La emperatriz Wu Zetian.
¿Exigía? ¿Qué exigía?
el imperativo se decía para recibir a un mensajero, alguien que le tenía que plantear algún problema, exigía que se le hiciera un cunilingus, cosa que, pues lógicamente, la mayoría, supongo, pues hacían, y además ella ponía unas condiciones de que previamente se hubiera lavado la boca, etcétera. Bueno, pues convirtió el cunilingus pues en algo, no sé, habitual y perfectamente normal.
En un pre, antes de recibir a alguien, ¿no?
Efectivamente, sí, era
una carta de presentación.
Claro, sí.
Leyendo tu libro descubrimos que Cleopatra fue la introductora del bukake o alguna cosa así, ¿no?
Bukake.
¿Qué hacía Cleopatra? Llegó a hacer 100 felaciones en una noche, ¿no?
Sí, pues, el primero hay que explicar que el bukake es una práctica muy extendida en Japón. Japón tiene unos idearios sexuales bastante extraños. O sea, por ejemplo, en una película pornográfica en Japón, pues no puede explicitar determinadas cosas, pero el bukake sí está valorado, y no solamente permitido, sino muy valorado. Consiste en que la mujer haga una felación a un hombre y ese semen pues lo deposite en una copa, lo vaya depositando, haga varias felaciones y finalmente lo beba.
Pero Cleopatra hizo 100 en una noche, ¿no? 100 felaciones.
Sobre todo porque eso está muy influido por la filosofía zen, en la cual parece que con buen criterio, por las últimas investigaciones, los datos científicos que tenemos en los últimos años, el beber semen pues es algo verdaderamente salutífero, ¿no? Previene problemas psicológicos, en fin.
Es muy saludable. Es saludable.
Y están tigresas blancas, ¿verdad, sí, Miguel Ángel?
¿Cuál?
Las tigresas blancas, este grupo de mujeres, sí, que se dedican a buscar víctimas, hombres, y les se lo sacan todo.
Bueno, yo creo que esto está un poco entre la historia y la leyenda.
Sí, ¿no? Sí, yo también lo creo.
La verdad es que no tenemos testimonios ni datos muy reales. Se habla de este asunto, pero bueno, podría ser, ¿no? Podría ser que las tigresas blancas existieran y, bueno, pues harían estas prácticas. En cualquier caso, insisto que hoy tenemos científicamente datos para demostrar que el semen humano tiene unas propiedades bastante interesantes, incluso pues gastronómicas.
¿Gastronómicas?
Como en algún libro se ha escrito, ¿no?
En época romana el sexo oral también se practicaba, pero no estaba bien visto en todos los casos. Solo si lo hacía, o sea, si solamente si era un inferior, una persona de estatus social inferior.
En general
a un superior.
Es el sexo en cualquiera de sus formas. El sexo siempre es concebido en Roma como una relación de poder, de manera que esto que se hace el chiste habitual de tan no sé qué es el que da como el que toma, en Roma no es así. En Roma el que da es uno y el que toma es otro. De manera que esto, leyendo la poesía de Cátulo, que merece la pena releerla,
y que a la cual aludes en tu libro precisamente, ¿no?
Claro, ¿sí? Esto es muy importante. Quiero decir que un hombre que se dejara hacer una felación, pues estaba haciendo algo perfectamente normal. Sin embargo, que la hiciera él, pues era algo absolutamente, bueno, que hiciera una felación o que hiciera un cunilingus, era absolutamente reprobable. Era el recibir y el no dar. En Roma yo creo que se establece una relación de poder sexual, que ha llegado bastante hasta nuestros días, ¿no?
Bueno, ha habido bastantes casos de personas que han muerto de un ataque al corazón mientras se les practicaba sexo oral, ¿no?
Sí, bueno, este es el caso de un presidente de la República francés,
¿sí?
Félix Foguet, que no hubiera pasado la historia casi por nada. Realmente se le eligió con una forma de conveniencia política. Parece que era un tipo sin ningún brillo, y entonces el poder y la posición convinieron que fuera fuera algo parecido a lo de Juan XXIII, empapado. en fin, que iba a durar poco y que no iba a molestar. Sin embargo, le estalló el caso Dreyfus, tan conocido, pues un caso pues cuando en Europa se lanza pues esta fobia antijudía. Es un primer problema que tiene que enfrentar, y luego muere en el Palacio del Elíseo, exactamente en el despacho azul que hoy podemos mirar en internet. No sé si nos dejan entrar en el Elíseo, pero está exactamente igual. Cuando Félix Faure murió mientras recibía una felación de Marguerite, que era su amante. Y bueno, pues allí se quedó el pobre. Yo creo que si hay que elegir una forma de morir, pues está,
¿no? Final feliz, ¿no?
Y le pusieron el nombre de la bomba fúnebre, que estalló.
Qué crueldad. Qué crueles, ¿no?
Esto hay que saber un poquito de francés. Porque
la bomba fúnebre.
Pompé, que es... en fin, pues lo que hacen los bomberos, que se llama pompier. Pues chupar, en fin, hay un juego de palabras, pero sí, efectivamente murió de esta manera. Pero luego hay una historia, y yo creo que es lo interesante del libro, que es la intrahistoria. ¿Qué pasa después de que esto ocurra? Pues al fin y al cabo, pues un presidente de la República o cualquier ciudadano pues puede morir en esta o en otra forma, no pasa de ser una anécdota. Pero esta mujer, Marguerite Snail, luego pues se casa con un rico hacendado, encuentran muertos en su casa pues a su marido y a su suegra. Ella está atada ligeramente en el sótano, parece que lo ha hecho no sé qué, en fin, sufre un proceso del que sale absuelta, luego tiene otra vida en Londres. Es decir, la historia continúa, la historia de lo cotidiano.
Personaje de novela, entonces, ¿no?
Casi. Creo que lo cotidiano es lo importante, ¿no?
¿Sí?
Lo cotidiano es lo importante y es lo sustancial. Entonces, el caso de Cleopatra, ahora hay una exposición en Londres que trata de saber esa figura. ¿Cleopatra quién era? Pues alguien que la llamaban a la mujer de las mil bocas,
la
boquiabierta.
Boquiabierta.
No sabemos qué hay de cierto en esto, pero algo debe de haber, ¿no?, cuando se escribía tanto sobre el asunto.
Miguel Ángel Almodóvar, autor de Crónica General del Sexo Oral, o de cómo la lingüística puede cambiar el devenir de la historia. Gràcies per atendre la trucada de les mil i una nit. Molt bona nit.
Yo quisiera decir, antes
Dinos,
de terminar,
si tanto.
Que yo creía siempre, antes de escribir este libro,
¿sí?,
que el sexo oral se había inventado en Cataluña a través de Eusebi Planas, Giuseppe Planas es el mejor dibujante de sexo oral que yo he podido,
¿sí?,
contemplar,
¿sí?,
pero luego desgraciadamente descubrí que se había descubierto antes que,
sí, que parece que era mucho más antiguo, pero bueno, está muy bien que lo dibujara. Muchas gracias, muy buena nit.
Gracias a vosotros, buena nit.
¿Alguna vez se ha metido un pene hasta el fondo de la garganta?
Lo he intentado, pero me ahogo.
Bueno, querida, es cuestión de disciplina. Tiene que aprender a relajar la musculatura y a compaginar la respiración con los movimientos de tu cabeza.
Hace que parezca sencillo.
Es que lo es. Pruébelo. ¿Le gustará?
Bueno.
Vamos, pruébelo conmigo.
A saco con una dona y poses dit a la prova y está bé. Escapellà de cartellà que fa cantar tot escampanar quan tu aquí al costat fas màgia amb els pinzells, t'alliberes el cervell, t'embrutes la pell. Sempre dius que m'ho faràs, que sigui pres, que sigui aquí mateix dalt esterrat. Ara que estic molt exaltat, te menjaré.
Era un fragment de la pel·lícula Garganta Profunda, un film de l'any 72, totalment centrat en l'art de la fel·lació. Aquesta pel·lícula també forma part de la història i va marcar un abans i un després en la manera de veure el sexe oral. Emma, fins a quin punt el cinema i sobretot el pornogràfic és instructiu a l'hora de practicar el sexe oral?
Aviam, el cinema porno no està pensat per educar en sexualitat sana. Més aviat és oci i a vegades també ficció.
Sí.
Però
Jo som superfan d'aquesta pel·lícula i trobo que és una obra mestra perquè és molt fantasiosa, però dir que el clítoris està aquí a la gargamella és que ho trobo genial. És com això de dir que el semen va bé per la pell és per convèncer-la.
Clar,
ja està,
clar.
Totalment.
Laia, el fragment que hem sentit el doctor Jung li diu a Elisa que és molt fàcil introduir un penis fins al final de la gola. Però tu creus que és tan fàcil realment?
No, no és tan fàcil.
No és tan fàcil.
Hem de pensar que estem posant un membre recte en una zona corba. Això geomètricament doncs, no quadra. Per tant, també depèn de com et posis, de com et col·loquis, pot ajudar o pot ser un impediment. I també que, per molt que practiquis, també pot no agradar la sensació i tampoc...
que t'estan agobiant una mica,
que venen arcades, i que venen arcades involuntàries.
És a dir, per a l'home... Que ha de ser per l'home, però per la dona,
això
no?
Això és el que anàvem a dir. Sí. Per l'home pot ser molt, però la dona no sé.
El que passa és que per l'home moltes vegades és més el plaer psicològic que no tant el físic.
Clar, la idea de pensar
és el
que...
I per la dona també és un repte, eh? Clar. Que també et pots sentir molt satisfeta de dir mira el que he fet.
Mira fins on passa. He arribat. No? Això ho ensenyeu a la Sex Academy?
Sí, diguem que donem consells per com aprendre-ho a fer, per com practicar, perquè el primer dia, doncs, evidentment, no et surt així com si res. I des de Sex Academy el que intentem, sobretot, és que la persona se senti confiada, no? Empoderada, que digui, bueno, si ho vull provar, ho provo, i no... La qüestió és pràctica, no? Per tant, si no et surt bé la primera, també tens com més de temps per, bueno, seguir provar lubricants, provar diferents postures i provar sensacions, no? Que també si jugues amb els sentits, doncs també doncs, com que el plaer s'intensifica, no? I sobretot que els ossos estiguin passant bé. L'home perquè veu el seu penis que desapareix, no? I la dona perquè diu, bueno, li estic donant plaer a la meva parella. I també el morbo, no? Que tu, a veure, plaer a la boca no és que el sentis, però l'excitació que ve doncs, per la part mental de dir... El plaer que estic donant, això és el que tu després et fa lubricar, no? Vull dir que tot està relacionat.
A tothom li agrada el sexe oral? Emma, tu t'has trobat amb dones que diuen que no els agrada això del conilingüis.
Que no els agrada gens.
Però per què no els agrada?
Doncs perquè els hi fa... No, perquè no els agrada la seva pròpia vagina, o les olors, els hi fa vergonya...
Per un sentiment de pudor, de vergonya.
Exactament.
O perquè els hi fan malament, potser també.
També per... O d'inseguretat.
Però si m'ho fan malament, jo he de poder conèixer-me a mi mateixa i explicar-ho. I exactament, no? A vegades hi ha inseguretat, el no conèixer, el no acceptar el meu propi cos, la meva pròpia vagina, les olors... No? Hi ha inseguretats al darrere.
Què creu que ens excita més del sexe oral? Practicar-lo nosaltres, que ens el practiquin a nosaltres? Adob, digues alguna cosa.
Jo no
va,
soc.
Mulla't.
No
com
soc?
Que no hi soc?
M'he posat sota la taula i no hi soc.
Està amagat, la vergonya.
Perquè veus aquí quatre dones...
Digues alguna cosa.
Us veig tan animades
digues alguna
i tan
cosa.
Disparades.
Que t'agrada més practicar-lo o que te'l practiquin.
I tu què creus?
A mi que te'l practiquin, em sembla, com el 90% dels homes.
No, resposta... hi ha molts homes que disfruten molt menjant no, conys, que és una cosa que ho diuen així, de com m'agrada menjar conys.
Tinc xifres bones, com
sí,
sempre.
A veure, Dol,
com
vinga.
Sempre,
vinga.
Perquè aquestes que manegeu per aquí són, en general, allò averiades, eh? Per exemple, so de les 100 fel·lacions de Cleopatra. Mentida segura.
Per què?
Quan una xifra és rodona, una de sospitada.
Si és tan rodona,
si és tan rodona com 100,
no.
I a més d'una emperadriu, de la qual la major part de coses són llegendes, i d'això no hi ha cap mena de document escrit, mentida apoteòsica.
No, però el que pot ser és que tingués una indigestió. Això sí.
Bueno,
100 és una manera de dir moltíssimes. Podien ser 92, podien ser 103.
O 17, o 1014. Pot ser, eh? Però 100 segur que no. Bueno,
hi va haver
això...
una actriu porno que va morir per fer moltes fel·lacions, eh?
Què més?
Sí, no, això que dèieu dels homes que els hi agrada, eh? Últimes xifres nord-americanes. De fet, hi ha més homes que els hi agrada que dones.
Que els agrada què?
En els americans, eh?
Però que els agrada què?
Fer cunilingües.
Ah, exacte.
Fer cunilingües.
Concretem.
Eh? Els que ho troben sensacional, allò extremely appealing, eh? Són el 36%.
dels americans. I, en canvi, únicament el 34% de les dones americanes troben que el cunilingus és extremely appealing.
Va. Doncs, avui parlant...
Dades del Sistema Nacional de Salut
nord-americà. De les teves, que sempre són bones. Ja ho sabem.
Això vol dir que n'hi ha uns quants que els agrada molt fer-ho, però a elles
Roser,
no els agrada.
Roser, en seguirem parlant. T'encanta parlar de pel·lacions, de cunilingüis, de petons negres, de tot allò que es pot fer en el sexe amb la boca. Però ho hem de fer després de la publicitat. No podem esperar més.
De 4 a 7, La Tribu.
La meva obra tracta sobre el concepte de bellesa. I...
Un cap mirant endavant, amb decisió, però amb una mirada enigmàtica. Uns ulls sortits, rodons com botons. La pell groga groguíssima. Un nas vermell com un tomàquet. I la boca marcada amb ratlles blanques i negres com si fos una cremallera. Aquest divendres a La Tribu coneixerem el Guim Tió, un il·lustrador català que ha triomfat a Taiwan amb les seves cares de colors inquietants.
La Tribu de Catalunya Ràdio amb Xavi Rossinyol.
Segueix-nos a facebook.com/tribucatradio, al Twitter tribucatradio, a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.
Mundo Deportivo t'ofereix la col·lecció de llaunes i tasses del Barça per un euro cadascuna. Quatre tasses grans i quatre tasses petites amb l'escut del Barça i quatre llaunes amb imatges espectaculars de les Copes d'Europa. Primera entrega diumenge 27, la llauna de Wembley 92 amb Mundo Deportivo. Per un euro, volaran.
T'he explicat la vegada que vaig lluitar amb gegants i quan vaig fer la volta al món. No saps que vaig ser detectiu a Londres.
Per Sant Jordi, ajuda'l a seguir la seva aventura. Porta els teus llibres a una oficina BBVA abans del 25 d'abril i la Federació Catalana de Voluntariat Social els portarà a residències i entitats d'assistència per animar els nostres grans a deixar volar la seva imaginació.
BBVA. Adelante.
Al 3C fem 8 anys i ho celebrem amb un munt d'activitats. Sessions exclusives de teatre. Un concert de Mishima i Masoni. Una superfesta literària. Un concert de jazz i swing homenatge a Ray Charles. Rutes a peu per descobrir teatres històrics. Preestrenes de cinema. Activitats amb formatges i vins. Entra al web 3C.cat/aniversari i surt més. És primavera.
Línies obertes amb les mil i una nits. Telèfon 93-201-7474.
Avui a les mil i una nits tenim la boca plena. Ja us ho imaginau de què?
Dime, ¿quieres?
Te quiero muchísimo.
Puch.
Sí.
Me darás placer oral.
Me la besarás.
Pero tú primero.
Vale.
Bien.
Ficcioni, ai, quin gustet per a les orelles. Una manera molt bonica de dir que se sent quan s'està practicant sexe oral. Avui amb Nemma Ribas, sexòloga, Naraya Pajuelo, formadora de Sex Academy Barcelona, Anna Roser, Anna Dolf, ens està omplint la boca de sexe. Per cert, una pregunta molt ràpida per tots, i Adolf, no t'escaquetjaràs. Responeu-me tan curt com us sigui possible. Sexe oral amb els genitals depilats o afaitats? O millor, al natural. Què preferiu?
Natural.
Tu, natural. Emma.
Jo, amb pèl o sense, però ben net.
Ben net, està clar.
Higiene.
Roser.
Si està depilat que ha crescut una mica, rasca. No, natural és millor, estic d'acord amb l'Adolf.
Molt bé, Laia.
Doncs igual, que no punxi i net.
Que no punxi i net, hem estat molt explícits. El sexe oral no només són fel·lacions, ni cunilingües i 69. També podríem parlar del petó negre, si us atreviu, no sé.
Oi, no, que sí, clar, sí. I tant.
Roseta.
És un altre sexe, una altra variant del sexe oral exactament igual. Depèn aquí molt de el que t'agrada a l'altra persona, perquè si no
és
una experiència horrorosa.
Sí.
Sí, i ja està. I a vegades el que el rep també ha d'estar confiat, perquè si no és incòmode també per ell.
Bé, és que no em dic que és.
Ah, sí, llepar el foradet del cul.
És com el cunilingus, però per l'anus.
Exacte. No? I es pot introduir la llengua, homes, també, una mini penetració.
Sí. I això, Laia, necessita també un aprenentatge?
No, perquè és bastant, bueno, bastant fàcil. El que es necessita, sobretot, és molta confiança, molta tranquil·litat, una miqueta de lubricant i molta higiene, perquè si no... Bueno.
I la libido molt alta, no?
Ah, però hi ha gent que li agrada que sigui alta, una miqueta brut, eh?
Sí,
és que això
sí, és
va,
com el sexe oral amb la regla. Hi ha, sí, qui és fanàtic, doncs, de fer sexe oral amb la regla.
Hi ha qui fa
super...
sexe oral en la llengua, perquè sí, parlàvem fins i tot que hi ha gent que no li agrada fer cois quan hi ha la regla. Doncs hi ha gent que també li agrada fer sexe oral amb la regla.
Sí, sí, totalment.
De fet, la irrumació, que sona així, què és? Algú sap?
Sí, la irrumació és quan amb el penis erecte l'home agafa el cap de la dona i el mou ell.
Exacte.
És a dir, ella s'ofega una mica.
No, o l'inrevés. El que es mou, el que es mou no és el que rep, és a dir, és el que rep.
Exacte,
no,
l'home és el que
dona. Sí. Com habitualment.
Com una nina inflable.
Exacte.
L'agafa i...
No, però l'inrevés també, eh?
Sí. La dona també pot fer una irrumació. Exacte.
Exacte.
Que és agafant-lo de les orelles.
No, és agafar-lo.
Emma, aclara això, a veure.
Aviam. Ell es mou, per exemple, i ella quieta, o al revés.
Sí. Ella, mentre li fan el conilingüis, es mou ella, i ell gairebé no el mou.
No, jo és la irrumació que jo conec, perquè si no és una mamada normal i corrent.
Quan perquè ella... és una variació de la fel·lació, de fet. Sí.
Però la idea és que ella... està com morta i ell la utilitza. Aquesta és la gràcia de la irrumació, que és la passivitat de la persona que rep.
Per tant, pot ser tant ell com ella.
Per tant, pot ser tant ell com ella.
Però vols dir fent ell sexe a ella.
Sí, que ella...
Li digui, vine aquí.
Jo ja vaig fent...
Però si ell no mou la llengua, fa una mica de cosa, no...
Haureu d'acabar trucant...
Hem de fer un dibuix d'això.
A l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí.
Per tal de precisar els límits lingüístics.
Però la irrumació ve de...
A veure, l'Adol que es mulli una mica. A moltes persones tu creus que els agrada que els agafin pel cap mentre s'estan fent sense oral, i que els dirigeixin els moviments del cap.
Home,
tu què creus?
Si hem dit que únicament un terç de la població nord-americana actual, actual i més aviat jove, perquè no he dit que això està entre els 25 i els 44 anys, és a dir, experts ja ben madurs, només un terç troben les modalitats, diríem, més senzilles, més habituals. Extremely appealing, doncs les modalitats més exagerades segurament que són menys. És a dir, que la immensa majoria, no.
No tothom està irrumant tot el
dia,
no?
Exacte.
I a veure, i el humming, què és? És que vull aprendre moltes coses, eh? Aprendre moltes coses.
És un so, no? Un so gutural o un cant que es fa amb la gola per produir un pessigolleig a la zona genital de la parella.
O sigui, amb el so de la gola fas un pessigolleig a la zona genital de la parella.
Exactament. És la vibració, i al anar cantant, encara que tu inventis, aquesta vibració, bueno, és al·lucinant. I si a més a menys estàs menjant petacetes mentre fas això, ja és...
La fórmula màgica.
Però tu has vist.
Sí, però lo de la irrumació, i pot fer, això sí que és, li pots fer a la dona... I li pots fer a l'home. No hi ha cap diferència.
Sí. I el blowjob... A veure, explica-ho, què és el blowjob? Què és? És una variant de la fel·lació. Tots són variants, en realitat.
Que consisteix en passar-se el semen.
En passar-se el semen. Hi ha moltes dones que no se'l volen empassar. Altres sí se l'empassen. Normalment es diu que quan més estret és el vincle, com més confiança, com més amor, més facilitat per empassar-se'l, o no?
Doncs no té res que veure.
Ah, no?
No hem d'associar la pràctica sexual amb l'estima i l'afecte. No? Perquè potser doncs, pots estar amb una persona que no, que l'acabes de conèixer aquella mateixa nit i te pots empassar el semen i no té res que veure amb l'estima. O sigui, va totalment desvinculat. Tenim sexe per plaer i per jugar, no com a condició.
És més també el moment, no? Que si et ve de gust o no passar-te'l o no. Exactament. No, depenent de si l'estimes molt o no.
I de la textura, perquè a vegades és més líquid, a vegades com
és molt
un
pastor,
moc enorme,
i
no et ve gens de gust en passar-te.
I també una altra cosa. És a dir, tu te'l quedes a la boca i el retornes a la boca de qui t'ha... del
que te l'ha donat li tornes. Exacte. I dius, té, guapo.
Soc per tu. Això és teu.
Em passa el tu.
Adolf, t'ha fet alguna vegada això, de retornar-te'l?
Fas unes preguntes sensacionals, eh?
I espero respostes sensacionals.
Sí, 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 sí. Un cop per setmana.
Home,
m'hi trobo un cop per setmana.
No, per salvar una miqueta la dos d'aquesta situació, jo sí que, a vegades, és això de... que l'home té ganes de provar-ho, de tastar-ho, i és un joc, i el de, que li acabes de fer una mamada i et vulgui fer un petó, ja és això. Vull dir, potser no volen dir-ho, que volen tastar el seu semen, però és el que fan. Sí. I ben divertit que és, eh?
A veure, i llepar, mossegar mugrons, altres parts del cos, això seria sexe oral, o només ho és quan la boca està en contacte amb els genitals?
Normalment és quan la boca està en contacte amb els genitals.
Mhm. I, però el sexe oral, et segur?
Però perquè s'ha, diríem, popularitzat universalment aquest tipus d'accepció. Si resulta que l'expandíssim i estiguéssim d'acord, doncs també li podríem anomenar a la resta de contactes excitadors amb la boca, exploració i sexe oral a mansalva.
Per exemple, escupir sobre un mugró no és sexe oral, oi?
Què t'agrada, això?
Això pot ser divertit, no ho he provat, mira.
Ui, pot ser, sí.
Que he buscat a la Wikipedia, lo de la irrumació, i és només boca-polla.
Ho hem deixat clar. Una pregunta, el sexe oral és segur? Des que l'any passat Michael Douglas va dir que el seu càncer de gola tenia un origen sexual, sembla que ha augmentat la preocupació per la seguretat d'aquesta pràctica. Sí. Quins riscos té el sexe oral?
Doncs és segur amb una bona protecció. I el que passa que,
des d'aquest programa han de dir-ho, que s'ha de prendre sempre precaucions, sempre recomanant preservatiu, amb penetració i sense penetració, però deixeu-me ser una mica a veure, dir el que molta gent estarà pensant, és bastant avorrit el sexe oral.
No pots fer tot això amb el semen i totes aquestes històries.
Per això t'ho dic, que el sexe oral amb un preservatiu...
Per això és important promoure la detecció precoç de malalties de transmissió sexual.
I de fet hi ha preservatiu.
Controls cada 6 mesos.
Hi ha preservatiu femení.
Sí.
Però, clar, amb un preservatiu femení... Bé, de fet, no és una mica de plàstic que es posa sobre damunt la vulva, no?
Mm-hmm. Sí.
Però ja no té gust de res.
No, i és una mica com aparatós, no? Estar allà amb el dental d'am intentant notar alguna cosa.
Alguns homes els encantarà que freguis el seu penis amb la teva cara o amb el coll, sobretot si ho fas amb un somriure còmplice i dolç al mateix temps. Aquest contacte, de més... en el moment de col·locar-te sobre d'ell, marcarà la gran diferència entre una mamada com les de sempre o una fel·lació de part d'algú que realment pretén que ell se senti a gust. Arte del sexo oral, Violet Blue.
Del tall anant directament a Roser. Tu creus que si un home s'acostuma a masturbar fent molta força, després notarà menys plaer amb el sexe oral? Què passa?
Aquest debat el va obrir una nit que vàrem anar a fer una copa al Pere Estupinyà. Tenia aquesta preocupació.
El Pere Estupinyà té una preocupació molt sàvia.
És molt científic, és molt científic. Llavors, jo obro el debat aquí a la taula. Si un home té la pràctica de fer-se les palles amb força, potser després la boca de la dona no li semblarà prou intensa i no ajudarà a tenir l'orgasme. Què en penseu?
I això passa el mateix en el cas contrari de la dona, no? Si utilitza, per exemple, vibradors, al final, no? Doncs quan té...
La llengua ja no vibra tant.
Exactament. I es fan, no? Com, que al final acabes depenent del vibrador i no pots gaudir.
Això no ho havia pensat.
I això, venen moltes dones a consulta que els hi passa això, que amb la seva parella no poden gaudir de la sexualitat perquè necessiten un estímul més fort.
Potser podrien introduir el vibrador en el joc de parella, també, no?
Però si preocupa. Depenen d'això.
I si s'acaben les piles?
Hem de fer una reeducació.
Si s'acaben les piles, l'han de comprar amb bateria d'aquests que no van amb piles.
És que la tecnologia i les petacetes són terribles. Quan es col·loquen enmig de determinades coses, eh? Però per aquesta qüestió heu d'esperar que el Pere acabi la tesi. Perquè
sobre
ell fa la tesi.
El tesi està fent investigació. Però quin és el tema de la tesi? Ho sabeu?
Aquestes qüestions. L'habituació a l'estimulació.
El Pere Estupinyà.
I pensa estudiar període refractari i, diríem, saciació de l'excitació sensorial.
Però estupenya col·laboradora nostra des de Washington, normalment, però que ja ens en parlarà.
Però això
ja
no ho farà Washington, eh? Això ho fa a Rutgers.
Ho va fent pel món.
No, no, pel món no. A Rutgers sí. University, un individu que es diu Barry Komisaruk.
Però ell investiga, investiga en tot moment. Va plantejant el DM, però...
L'altre és anar de marxa.
Roser, no vulguis saber de tot, Roser, que vols saber de tot.
Sí, però això sí.
Perquè la seva investigació hi ha una part científica i acadèmica, però després també hi va investigant pel món, preguntant a la gent a veure què opina.
No, però és curós i diu que fa observacions de camp.
De camp.
No investigació. Sí. Que fa observacions de camp.
Roser, hi ha autèntics i autèntiques fans del sexe oral. Tu n'has conegut alguns, per feines, clar.
Sí, jo tinc el cas, per exemple, de lo que li va passar a l'actriu, la Cybill Shepherd, la teniu en ment, aquesta noia rosseta que sembla que no ha trencat un plat, doncs un dia li va dir a l'Elvis, amb el que va tenir una història, menja-m'ho tot. I l'Elvis, sabeu què li va respondre? Jo és que em vaig quedar molt parada quan vaig llegir això. Li va respondre, els nois blancs no mengen conys. Això és cosa de negres.
Què dius?
Llavors era com això de Roma, tot això que ens explicava abans l'Almodóvar.
Ui.
L'Elvis va dir això, que està escrit i biografiat.
El doctor Tobenya discrepa.
Tinc xifres, com sempre.
Ah, molt bé.
Com sempre. Xifres americanes d'ultimíssima hora.
Vinga,
és a dir, de la setmana passada,
2014.
Els blancs nord-americans mengen cony 5 vegades més que els negres. 5 vegades més.
Els blancs nord-americans 5 vegades més.
5 vegades més que els negres.
I que els negres no els agrada.
I 3 vegades més que... Bueno, hi ha tribus, encara ara, a l'Àfrica, que troben raríssim quan els occidentals es petonegen a la boca.
Clar.
Perquè no ho han fet mai.
Perquè,
atenció, aquest tipus d'interacció suposa... no únicament intimitat i excitació sexual, sinó barreja de,
líquids,
de germens, de menjars, de restes de coses, i té el seu nivell de perill, que també s'ha de dir.
Sí.
Atenció, entre els homes, el càncer, allò que el Michael Douglas va començar a dir l'any passat, doncs el càncer bucal i de gola ha augmentat en els últims 15 anys 4 vegades. I en el 70% dels casos és per sexe oral. És a dir, que va associat a la presència del virus del papiloma. 4 vegades. De tal manera que se n'esperen a Espanya cada any 1.000 més dels que hi havien, i a Nord-Amèrica 20.000 més cada any dels que hi havia.
Si es practica més de 6 parelles diferents, hi ha bastant de parell.
Sí.
Més de 6 parelles diferents.
Exacte. Si en comptes de ser parella habitual es passa de 5 o 6, llavors el risc augmenta de manera tremenda.
Llavors el bukake és una pràctica de moltíssim risc.
Exacte.
Perquè és amb molts homes.
Sí.
I normalment així, doncs,
per tant,
grup d'intercanvi, desconeguts...
Màxima atenció, perquè aquí col·loquem festivitat i en aquestes qüestions s'ha de col·locar prevenció.
Fem una segona pausa per la publicitat i en tornar ja podrem aixugar-nos la boca o escopir. Depèn del gust de cadascú.
Cada dia pots guanyar un munt de coses als optimistes de Catalunya Ràdio.
Apunta't al concurs més optimista de tots els temps. Envia un correu a optimistes@catradio.cat.
Amb nom i telèfon de contacte.
Soc jo.
Podràs endur-te 50 euros cada dia.
I si ets més atrevit, podràs jugar pel contenidor optimista que aviat arribarà al valor de 4.000 euros en objectes.
4.000 en objectes.
Premis, amb premis.
Als optimistes, cada dia, d'una a dues, amb Àngel Llàcer i Manu Guix.
Segueix-nos a facebook.com/elsoptimistes, al Twitter, @elsoptimistes, o al web catradio.cat.
És que no te n'adones. I la cosa es va engreixant.
Gordo!
No, això tu, vaca.
A Catalunya Ràdio, la ràdio més normal de Catalunya.
Boca!
Catalunya Ràdio.
Llibre, fotografia, disseny i música. Arts Libris.
Del 23 al 27 d'abril, Art Santa Mònica, Fira Internacional de l'Edició Contemporània de Barcelona.
Arts Libris.
Més de 100 editors de llibre d'artista i de fotografia, galeries i escoles d'art, tallers.
Arts Libris.
18 concerts.
Santiago Auceron, Toni Xuclà i Gemma Humet, Joana Serrat.
Discogràfiques, exposicions, documentals, taules rodones.
Arts Libris.
Del 23 al 27 d'abril, Art Santa Mònica, 5 dies irrepetibles. No te'ls perdis.
Amb el suport de la gent Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Banc Sabadell.
Desperta les teves habilitats amb la col·lecció de Jocs d'Ingeni que t'ofereix Regió 7.
Una col·lecció de 7 jocs de fusta per gaudir en família. A partir de dissabte 26, al teu quiosc. Per només 3,90 €. Amb Regió 7, esclar.
El 3C fem 8 anys i ho celebrem amb un munt d'activitats. Tant si ets soci com si no, participa al nostre 8è aniversari i passa-t'ho genial. Entra al web 3c.cat/aniversari i surt més. És primavera. 3C, el Club de Cultura. Amb el suport d'Estrella d'Amb, El Periódico i Catalunya Ràdio.
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené.
Que no podem acabar el programa sense fer. El món està ple de prejudicis i està ple de falses idees. Hi ha gent, em sembla que la teva consulta em t'ha passat, que encara pregunta si fent sexe oral es pot quedar embarassat.
No pot ser.
Sí,
encara passa, però puntualment. Ja no passa tant, hi ha molta més informació, però puntualment encara t'ho pots trobar.
I tu què dius? No, clar, que dius que no, clar, però com ho expliques?
Ho explico, clar, fas una miqueta d'educació sexual, perquè... Però no ens ho trobem massa, això ja... No? Ja és molt... La gent ja està molt conscienciada, ja hi ha molta educació sexual.
A la Sex Academy d'aquest tema no, aquest prejudici és no.
Bueno, te'n sorprendries de les preguntes que t'arriben a fer... Fins i tot de que, bueno, si fas sexe oral amb un astronauta dintre d'una nau, què passa amb el semen? Unes coses que dius...
Això són fantasies sexuals.
No,
però jo ara que et de recordar una cosa, en Boris Becker, el tenista aquell, que una noia, una model, bueno, una prostituta, li va fer una mamada, després va guardar el semen i es va inseminar a si mateixa i té un nen que és clavadet a ell.
Mm-hmm. Sí, sí. Bé, però això ja són trampes.
Sí. Però veus la gent...
Trampes malèvoles. Sí. Però una cosa són les trampes.
Però pot formar part del joc.
Sí, pot fer, sí, clar. Hem exaurit gairebé el nostre temps, però no volem marxar sense donar les gràcies a Emma Ribas. Moltes gràcies, Emma. Fins
moltes
el pròxim
gràcies,
dia per haver vingut avui. A Laia Pajuelo, gràcies també per haver-nos il·lustrat tan bé.
A vosaltres.
A la Roser i a Dolf, gràcies per ser-hi un dia més aquí. I nosaltres marxem, però no us deixem sols. Quedeu en bones mans, Pere, les teves mans.
Ets molt amable.
És que sí, és que veritat. Bona nit.
És una càrrega, això que m'acabes de fer. Bona nit.
Tu recordes com va ser el primer cop que vas practicar sexe oral, Pere?
No.
No passis aquests ulls esbatarats.
No, perquè ara pensava... No.
I l'últim cop el recordes?
L'últim cop, sí.
Ah, mira.
No fa pas tant.
Molt bona nit, un petó.
Bona nit. Oh,